La Caravana, un programa sobre rodes.
Set minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, un dia com avui, Dia Internacional de l'Orgull i de l'Alliberament LGTBIQ+, volem conèixer realitats del col·lectiu en un any en el que no podem fer cap pas enrere davant l'auge d'una extrema dreta que avança fent retrocedir drets i llibertats. Tenim exemples com els de Nàquera, on Vox, des de les institucions, ja ha prohibit les banderes LGTBI en edificis municipals o concentracions contra la violència masclista, o a Madrid, on la mateixa extrema dreta va penjar una lona on s'hi llançava en una paperera, entre d'altres banderes, la bandera feminista o la LGTBI. Tenim exemples també a casa nostra, on les denúncies relacionades amb la LGTBI-fòbia han incrementat un 89% durant el primer trimestre del 2023 respecte al mateix període de l'any anterior, o a la xarxa, on els delictes d'aquest tipus han incrementat un 132% respecte al 2019, o com a Itàlia, on Meloni fa que la Fiscalia de Pàdua hagi demanat formalment que es modifiqui el registre de famílies formades per dues mares i es canceli el nom de la progenitora no biològica a les dades dels fills de totes dues per ordre del govern italià, com dèiem. I el 2023 ho comencem a entendre que aquest és un problema de tots, de la gent del col·lectiu i de la gent de fora del col·lectiu, perquè atempta contra els drets humans, o no només no avançarem, sinó que a més correm el risc de retrocedir. Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Eugeni, molt bona tarda i moltes gràcies per pujar avui a la caravana.
Hola, molt bona tarda, sí.
Eugeni, ara parlava de totes aquestes notícies que han anat sortint dia rere dia. Què significa tot el que està passant pel col·lectiu LGTBI?
Doncs mira, t'he de donar una mala notícia que s'ha fet pública fa uns minuts, que és que el Tribunal Constitucional ha acceptat a tràmit el recurs del PP i Vox.
Sí, senyor, et volia preguntar precisament per això.
Trans LGTBI. Uh-huh. No havia un altre dia, es veu que havia de ser avui, però també et dic una cosa. O sigui, el Constitucional, sabem com és el seu funcionament, hi ha una majoria progressista i confiem doncs, que aquesta llei, que és llei, ha de continuar sent llei. Però bueno, volia començar per això, perquè realment els drets LGTBI estan en contínua subhasta. Això s'ha de frenar, s'ha d'aturar, i ho deies tu molt bé amb l'entradilla. Cal una responsabilitat, i ara parlo per tota la gent, però especialment a la gent jove. No ens hem de deixar portar per musiquetes amb to feixista ni per llums fosques, que és l'autoritarisme. Ha costat molt arribar fins aquí, t'ho diu algú que va néixer en una dictadura, i la veritat, no volem tornar al nodo, al blanc i negre. Hem de lluitar doncs, per revertir aquesta tendència que impregna amb els joves, tu l'has dit, la lona de la vergonya. Si tu estàs dient que es pot llançar l'LGTBI a la paperera, doncs fàcilment a l'escola del costat s'acabarà llançant amb un noi trans o amb una noia lesbiana a la paperera. Per tant, avís, és un moment històric dur, però hem de fer front a aquest odi i a aquest feixisme.
Clar, abans ho deia, Eugeni, i ara en feies tu també referència. Jo crec que és evident, no?, que quan parlem de la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI, no estem parlant només, o no hauríem de parlar només, de la lluita de la gent que forma part d'aquest col·lectiu, sinó d'una lluita que hauria de prioritzar tothom, perquè al final estem parlant de drets humans, no?
Sí, bueno, no repetiré la frase, sempre es diu, no?, vinieron a por los judíos, no hice nada, vinieron por los negros, no hice nada, etcétera, hasta que vinieron por mí y era demasiado tarde, ¿no? La frase clàssica, doncs sí, o sigui, quan una societat democràtica vol tindre una salut, un dels indicadors, sense cap mena de dubte, són els drets de les dones i de les persones LGTBI, que són col·lectius, bueno, les dones són el col·lectiu més gran que hi ha a qualsevol país, en situació no vulnerable, sinó en situació de vulnerabilitat. Per tant, si volem, doncs, dir-nos un estat democràtic, social i de dret, el que no podem és estar, doncs, qüestionant drets tan importants com que un nen i una nena puguin estar a l'escola sense ser agredits, que una persona triï el camí que vol amb la seva sexualitat, que puguem estar tranquil·les quan anem al transport públic i, sobretot, i davant de tot, que visquem una societat que sigui amable també per totes nosaltres.
Eugeni, hi ha una dada significativa que m'imposava els pèls de punta i que fa saltar totes les alarmes. A casa nostra, les denúncies relacionades amb l'LGTBI-fòbia han incrementat un 89% durant el primer trimestre de 2023. Com s'explica el que està passant pel que fa a la LGTBI-fòbia?
Bueno, doncs, l'estem apuntant, no?, amb aquesta entrevista. Bueno, hi ha una impunitat. Hi ha una impunitat més enllà de la condemna, del comunicat. Ja s'estan impregnant una part de la societat d'un discurs polaritzant, ells, nosaltres, molt fàcil, en el qual, doncs, pensen per tu. Per tant, això incrementa, no?, incrementa aquest odi. Els nois, les noies joves, hem de revertir aquesta tendència, i per això cal prevenció, cal detenció i cal intervenció. I això què significa? Doncs en què es tradueix? Doncs en recursos. De veritat que necessitem voluntat política màxima per començar a treballar a les escoles, als barris, al carrer, doncs aquestes conductes, doncs, que estan impregnant. Mira, faré un exemple ahir. Ara estic a Madrid, a un congrés LGTB de l'UGT, que per això en un momentet m'hauré d'anar. Però bueno, estava en la cua de l'avi, sentia un noi que li deia a l'altre amb tota tranquil·litat. I deia, tio, jo soy facha, tio, què passa? Em vaig quedar, m'ha perdut, perquè dic, hòstia, que realment els joves ara de 17 anys doncs ho diguin amb aquesta tranquil·litat, em preocupa, m'ocupa, per això dic que cal revertir, cal tindre responsabilitat, perquè aquest xaval el que ha de saber és que ser fatxa significa que possiblement ni ell ni moltíssima gent puguem parlar ni decidir perquè ho faran per nosaltres.
Precisament per tot el que ens comentaves ara, Eugeni, entenc que cal participar com més millor de les concentracions que hi haurà un dia com avui arreu del país, no?
Totalment. Totalment. Avui tenim dos. Tenim a Tarragona, tenim a Girona, que l'Observatori doncs dona absolut i total suport. Tenim el dissabte, també a molts llocs, a Barcelona. I el 14 o el 15 de juliol, el dissabte de, crec que és el 14, sí, tenim el Pride pels carrers de Barcelona, hem de sortir. També convido a la gent a que posi la bandera en el seu balcó i, sobretot, que los derechos LGTBI van vindre per quedar-se, però no es quedaran si no hi ha una resistència, i he de parlar amb aquests termes que feia temps que no feia, però realment la situació és la que és, i per tant jo crec que podrem donar la volta i continuar ser doncs una societat que vol viure en diversitat, en pluralitat i en colors.
Eugeni, que sé que has de marxar, però et vull fer abans dues preguntetes. La primera molt, molt ràpida. Sí. No sé si has pogut veure la campanya aquests dies protagonitzada per un futbolista del Betis que es diu Borja Iglesias.
Sí, espectacular, m'agrada. M'agrada perquè ell parla de l'expressió de gènere, parla d'aquí un home doncs per portar un bolso, m'encanta, perquè és un referent. Si la gent jove necessita referència, els futbolistes són un referent clar. Ell ha viscut tot el que ha viscut, però ho està portant d'una forma molt maca. Vaig estar en una reunió amb el ministre, amb el ministre d'Interior, i em va ensenyar també com donaven suport doncs amb aquesta campanya del Borja. Crec que és importantíssim doncs aquest referent.
I per últim, no volia deixar-ho de mencionar perquè hi ets allà, in situ, en un congrés a Madrid que es diu Avanzamos, segundes jornades confederales de la UGT, les persones LGTBI+, en la negociació col·lectiva i el diàlogo social. De què van aquestes jornades i què hi explicaràs tu un dia com avui?
Mira, jo explicaré, faré l'històric, com a activista històric que sóc, com van començar, com ja amb el 86-87, precisament a Barcelona, van lluitar per la Montse Gallard, que era una lesbiana, que no li donaven permís a la feina per ser lesbiana. Bueno, com hem arribat fins avui, la importància que en els convenis col·lectius doncs estiguin protegits tots els drets de les persones LGTB, i com, per exemple, doncs l'UGT ha aconseguit doncs en l'articulat de la llei trans i LGTBI que hi hagi una clàusula de protecció de no discriminació per a les persones LGTBI, i també de que puguin incloure, que es pugui les persones trans, sobretot les dones trans, que puguin accedir al món laboral d'on estan absolutament excloses.
Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos tot plegat.
Una abraçada,
una abraçada molt gran.
Orgullo.
No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubieron signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas.
I per seguir-ne parlant de tot plegat, també podem saludar a aquesta hora a l'estudi de Ràdio Estela Josep Maria Mesquida. Ell és president de la Fundació Enllaç, que té com a missió donar suport a les persones LGTBI, familiars i amistats que, amb independència de les causes, deteriorament per envelliment, malaltia, desarrelament, solitud o discriminació, es trobin en situacions de vulnerabilitat, dependència i incapacitació. Josep Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem amb l'Eugeni, Josep Maria, del que està passant els darrers anys amb l'increment de la LGTBI-fòbia, també des del món polític, amb l'augada de l'extrema dreta. Com ho veus tot plegat? Tens por? Et fa por?
Sí, 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 esclar que em fa por. Esclar que em fa por. Ara, quan estaves definint el que fem a la Fundació Enllaç, has posat molt l'accent amb el que anuncien els nostres estatuts, però bàsicament nosaltres el que fem és dedicar-nos a les persones grans, que és un col·lectiu el que no hem de deixar d'homenatjar precisament per totes les lluites que van dur a terme i que sembla que ara estiguin una mica en risc.
Hem oblidat totes aquelles persones grans que venen d'un històric i, per tant, que tenim els drets que tenim a dia d'avui gràcies a totes aquestes persones?
Nosaltres considerem que existeix certa ruptura entre les persones més joves del col·lectiu i les persones més grans. Entenem que les persones més joves moltes vegades no coneixen massa les circumstàncies que van haver de viure les persones més grans, ni tampoc són massa coneixedores de les lluites i les conquestes que van aconseguir a través d'aquestes lluites.
Quan neix el projecte de la Fundació Enllaç i com neix tot plegat?
La Fundació Enllaç va néixer l'any 2008, és a dir, que aquest any estem complint 15 anys, i en un principi és un projecte impulsat per persones històriques del moviment que precisament perquè ja havien dut a terme una tasca de lluita contra la discriminació i contra una normativa terriblement discriminatòria, doncs van posar l'accent, o van voler posar l'accent, en la qüestió social que encara calia, doncs millorar. De manera que el projecte de la Fundació Enllaç és un projecte que dona continuïtat a la voluntat d'aquestes persones que ja portaven alguns anys lluitant.
Clar, entenc que si parlar de sexualitats diverses ja és un tabú moltes vegades, parlar de sexualitat i, a més, de diversitat sexual en edats avançades encara és més tabú?
Sí, efectivament.
És així?
És així. No sé què afegir al comentari que has dit, però efectivament nosaltres diem que les persones grans LGTBI és un col·lectiu invisible, i ho és perquè les persones grans ja són per si invisibles i perquè, a més, la sexualitat és una cosa que no s'acostuma a associar a les persones grans.
T'ho preguntava perquè, clar, jo entro aquí en un dilema personal, per desconeixement absolut, i ho pregunto per això. Clar, jo entenc que una persona gran ve d'un bagatge històric que els joves no tenim, i per tant que les seves conviccions són més fermes que les de la gent jove, i tot i així segueix sent més tabú en persones grans que en gent jove, i no entenc el perquè.
No, jo no crec...
No sé si ho has vist així alguna vegada, però...
No, en realitat, no. Jo no crec que la sexualitat sigui un tema tabú entre les persones grans. Val. El que és un tema tabú és pensar en la sexualitat de les persones grans.
Val.
Les persones
ara,
grans,
ara ja hem
afortunadament,
arribat.
Moltes d'elles tenen una vida sexual molt plena i no acostuma a ser viscut com un problema.
Per tant, és un tabú pels joves, no?
És un tabú per la totalitat de la societat perquè, com he dit, no s'acostuma a pensar en les persones grans com a persones sexualment actives.
Clar, tu vens de lluny, i quan et dic que vens de lluny et dic més savi que gran. Quins són els drets conquerits que et fan sentir més orgullós un dia com avui?
No sé si vinc de tan lluny. Tinc 54 anys, que són alguns anys, però si no m'equivoco, tu en tens 37,
sí,
de forma que no hi ha tanta diferència. Sigui com sigui, hi ha persones...
No, però vens de lluny, em referia a l'activisme, a participar en tota aquesta classe de lluites,
Moltes gràcies. Moltes gràcies. No recordo, però sí, parlàvem de les conquestes. Jo crec que la conquesta social més important, com a mínim la que he viscut jo, és el matrimoni igualitari i la possibilitat d'adopció. Aquest és el moment que jo he viscut com a un punt d'inflexió real pel que fa a la situació social de les persones LGTBI.
Ara em deies, la possibilitat d'adopció, començava a l'inici parlant també del que està passant a Itàlia, la Itàlia de Meloni, i torno a l'extrema dreta, on ja ha anunciat que ha demanat a la Fiscalia, des del govern central, que la mare no biològica d'un fill que tingui dues mares no estarà inscrita en el registre com a mare de la criatura. És molt bèstia, això,
Sí, és una notícia terrible. És una notícia terrible i ens ha de posar en guàrdia respecte a la situació que estem vivint en aquest país i hem d'anar en cura amb la nostra, amb les nostres opcions electorals, efectivament.
Què et semblen coses com les que estan passant, per exemple, a Nàquera?
No sé què més dir, em sembla terrible. Em sembla un retrocés. Em sembla el lloc on no hem d'anar. Em sembla la situació contra la qual han lluitat totes les persones grans a les quals la Fundació està donant servei. Em sembla l'inici del cuento de la criada. Em sembla una cosa inacceptable.
Abans deia l'entrada, estem corrent el risc de començar a retrocedir. Però no sé si estem corrent el risc de començar a retrocedir o això ja està passant.
Clar, ha sigut a través de la conversa que has mantingut amb l'Eugeni que m'has assabentat d'això que ha passat
avui. Sí, és que ha passat fa pocs minutets,
Clar, efectivament, si això és així, jo crec que ja estem vivint aquest itinerari. Estem vivint un itinerari que ens porta cap al darrere. Penso que hem de tenir la suficient força com per tornar a sortir al carrer i tornar a plantar-nos davant aquesta situació injusta.
Et preguntava abans pels drets conquerits i quin era el dret que et feia sentir més orgullós. Em parlaves del dret igualitari al matrimoni, de l'adopció. Per contra, què queda encara per conquerir respecte als drets del col·lectiu?
Jo crec que el col·lectiu, no sé si podem parlar en termes de drets, perquè jo diria que és una altra cosa. Jo crec que el col·lectiu està vivint situacions de gran malestar, situacions que tenen a veure amb problemes psicosocials, i m'estic referint a les persones grans del col·lectiu, puntualitzo, m'estic referint a les persones a les quals enllaç dona resposta. Es tracta d'un col·lectiu que, segons indiquen molts estudis i recerques que s'han fet en aquesta línia, que pateix algunes situacions de salut que podrien considerar com a pitjors que la resta de la població, que pateix d'una violència específica, que és la combinació de l'edatisme en la LGTBI-fòbia, i que pateix, com hem dit abans, una gran invisibilitat. Insisteixo que no sé si podem parlar de drets quan parlem de totes aquestes qüestions. En qualsevol cas, són malestars contra els quals cal fer alguna cosa.
Per cert, que enguany, tant l'Orgull com el Pride, que es celebrarà també a la ciutat de Barcelona, ha posat molt el focus sobre la gent gran. Suposo que orgullós que això passi, no?
Clar, i tant. És una gran oportunitat. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin.
Va, et deia que tu venies de lluny per la lluita que portes acumulada i, per tant, vas viure tot el que es va conèixer al nostre país com la movida, però també l'altra cara de la moneda, tot l'estigma de la sida dels anys 80, de principis dels 90. Com ho vas viure tot plegat?
Clar, jo era molt jove.
Entenc que va ser un moment molt dur, no?
Efectivament. Jo el record que tinc dels últims anys 80 i dels primers anys 90 és un record terrible i té a veure amb l'epidèmia que vam viure en aquell moment, a la gran quantitat de pèrdues que a nivell personal van tenir totes les persones que en aquell moment ens movien en l'entorn gay. I efectivament, aquesta circumstància no només ha significat pèrdua de moltes persones, sinó també pèrdua de possibilitats de cura. Molts i moltes de nosaltres van deixar de tenir amics, amistats, parelles, que possiblement ara ens acompanyarien en situacions en les que potser estem passant una mica de soledat, no?
Tot allò està superat, Josep Maria?
Tot allò ha millorat. Tot allò ha millorat des del punt de vista de la salut. Ja ho sabem, els tractaments i tot el que té a veure amb la prevenció preinfecció, doncs, ha generat un escenari absolutament diferent.
La famosa PrEP, eh?
Correcte, sí, gràcies. Però també s'ha de dir que moltes persones que acudeixen a la Fundació Enllaç perquè expressen situacions de gran soledat o de gran marginació, el que expliquen és que precisament va ser en aquella època que van perdre gran part de la seva xarxa relacional. De forma que, en realitat, això encara està amb nosaltres, encara ens acompanya.
Deixa'm preguntar-te com funciona la Fundació Enllaç des de dins. És a dir, si ara ens està escoltant una persona gran i pensa, hosti, és que jo he estat vivint molt sol aquest, tot aquest procés, i per fi vull formar part d'aquesta fundació, que m'ajudin a parlar-ne, etcètera, etcètera. Com ho hem de fer, això?
Molt bé. La Fundació Enllaç és una organització que està impulsada per un nucli de persones patrones, que són les persones que d'alguna forma van impulsar la Fundació. A part de les persones patrones, tenim un equip de persones professionals, una treballadora social, una persona que fa psicoteràpia, i quan és necessari també una persona que dona suport a qüestions administratives i jurídiques, i a més tenim un gran equip de persones voluntàries. De manera que si una persona gran necessita els serveis de la Fundació, el que ha de fer és venir, el que ha de fer és trucar-nos o passar per la nostra instal·lació. El nostre telèfon és el 457-37-39. De forma que si alguna persona gran en necessitat de suport vol contactar amb nosaltres, que ens truqui.
Per tant, ja ho sabeu, 93-457-37-39. Josep Maria, de què ha de servir un dia com avui, un dia de l'orgull?
Ha de servir per continuar parlant de benestar, ha de servir per continuar parlant de defensa, ha de servir per continuar parlant de presència i ha de servir per continuar parlant de memòria.
Ho deia abans, amb l'Eugeni, tinc la sensació que a vegades passa que gent de fora del col·lectiu LGTBI deu pensar: aquesta és una lluita que està molt bé, però és una lluita del col·lectiu. I jo tinc la sensació que abans em deies, no sé ben bé si hem de parlar de drets, és la paraula que em surt a mi ara mateix, tinc la sensació que no s'acaba d'entendre que quan parlem de drets humans parlem de drets de tothom, de tota la població, i per tant que la gent que no hi forma part del col·lectiu també ha de recolzar coses com aquestes, no?
No puc dir res més que sí el que estàs dient. A més, com la meva és una perspectiva de curs de vida, perquè parlo des de la gerontologia, diré que la nostra lluita, la lluita de les persones grans LGTBI, és una lluita que acompanya la lluita de totes les persones grans. Des d'aquest punt de vista, el que està fent la Fundació Enllaç quan posa en evidència qüestions que tenen a veure amb l'edatisme és parlar a favor de totes les persones grans.
Josep Maria Mesquida, president de la Fundació Enllaç, moltíssimes gràcies per visitar-nos a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Compro uns croissants i escolto... olora com a França. França farà olor de croissant? I si és així, normal o de xocolata?
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros. I trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Un tallat quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, camins, que si ràdio nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Aquesta cançó no us agafa una mica el síndrome del carajillero? Que és allò de fer pa, 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 saps? Una mica. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Olma Giró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja hi som tots.
Què tal, com esteu? Tot bé?
Sí, home, sí.
Sí, entra. Sí. Sí. Dues vegades.
És carajillero, això, eh?
També.
Sí. El tema és que... Sí que és veritat que hi ha com cançons que fan com que et surti... És més de hooligan de futbol.
També.
Lo, 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 lo. No, és més això, eh?
Perquè tu ets més lo, lo, lo.
Sí.
Jo sóc més papapa.
Ah, n'hi havia una que era... No sé si recordaràs una sèrie de... Ara ve ja el moment aquell.
Ara.
Aquells que us agraden.
Ara ve el moment que es fan grupets a l'estudi, sí, eh? Joan i David, Olma i Núria. M'encanta.
No sé si recordeu una sèrie de dibuixos animats que es deia... Atenció, els Bububobs.
Home. No.
Tu sí. Visca, visca, són els Bububobs.
Aquesta era molt de hooligans. Lo, lo, lo,
sí, sí, senyor.
Lo. I jo recordo que a l'hora del pati es feia això. Lo,
sí,
lo,
senyor.
Lo,
lo. També.
El rovelló bé.
Segur que la... Mira, ja la té,
el
José.
No sona, això.
El José és molt ràpid, sí, senyors.
Mira.
Els Bububobs. A veure, ja. I ara. Triga, ara. Ui, triga encara queda.
Sí?
Sí, era molt llarga la intro.
Clar, durava tot.
Era molt llarga i deixa'm dir que la persona que va dibuixar tot allò que veiem a la intro...
Digue-ho.
Aviam el que
diu. Digue-ho.
Va fumar una miqueta d'alegria. No?
Sí, sí. Mira, que
era molt estranya.
Ara
ho tenim.
Mira com triga, tu. Portem ja 30 segons o 40
si sembla un
i encara no ha arrencat.
Encara un país, això més
que... Ara.
Visca, som els Bububobs. Lol, lol.
Veus com és de hooligan?
És lol, lol, lol. Sí, senyor. Compro.
Lol, lol, lol.
Compro. Escolta'm, parlant de sèries, però avui ens vens a parlar d'una pel·lícula de por. De terror.
Sí, dels sogres. Els sogres.
Oh,
els sogres, les sogres. Avui començaríem pràcticament amb el qüestionari quotidià, imagina't.
Sí?
Perquè, sí, perquè m'agradaria preguntar-vos, així d'entrada... Sí, perquè la gent sempre... És d'aquestes coses que dius... Tothom té problemes sempre.
Sí.
Amb el tema dels sogres i de les sogres, i a mi no m'ha passat mai res dolent amb aquest tema. Mai. Veus? Al contrari. Fins i tot jo he pogut arribar a sentir amor.
Ui.
Per alguna de les meves sogres. Sí, 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 sí.
Però amor...
Amor de sogra...
Amor paterno filial. De què estem parlant ara mateix?
Potser en alguna ocasió fins i tot...
Compte aquí, eh?
La cosa...
Sí. Compte aquí, eh? Balaguer!
Ho sento.
No, per
ho sento.
Favor.
Que som a Ràdio Estel,
home. Transparent. Exacte. Sí, aquest comentari, quan el tenia preparat per fer-lo avui...
Sí.
Perquè a mi m'agrada ser sincer, sóc un tio transparent, pensava, això allà ho podré dir? Sí.
Sí,
perquè s'ha de ser diàfan, s'ha de ser clar. I alguna vegada... he arribat a pensar, hòstia, és que...
Treu això, Vanessa, treu les xarxes socials, no, que David Balaguer, tenim titular, va estar a punt d'enrotllar-se amb la seva sogra, no ha passat res, no ha passat res.
No, no, però a vosaltres us ha passat alguna cosa no semblant, perquè sé que això és molt complicat, però vosaltres us heu portat històricament bé amb els vostres sogres, les vostres sogres?
Sí, prou.
Tu, Olma?
És que jo no fa tant, que tinc sogres.
Ah, però què?
T'hi porto bé.
T'hi portes bé?
Molt bé, sí.
Després també hi ha una cosa, que moltes vegades és... quan és present, diem que ens hi portem molt bé, i quan les coses ja són passat, diem potser no, sí, no anava tan bé la cosa.
En el meu cas, de moment tinc sort.
Tot
de moment,
bé?
Veurem.
Olma?
Jo també.
Has tingut sort? Amb...
Com per dir alguna cosa,
No, no, també.
Ves que...
I mira, no. Deixa'm dir-te que... O sigui, anava a dir l'exparella, el pare d'una meva exparella, pues, tenia molt bona relació, tot i que sigui el passat, doncs amb aquella persona m'importava superbé i és una exsogra.
Una altra pregunta del qüestionari quotidià.
Ai.
Vosaltres alguna vegada us envieu whatsapps amb els vostres sogres?
Sí.
Però
sí.
No per un grup, sinó individualment.
Jo havia fet, sí.
Sí?
També?
Jo també,
bé?
Sí.
I alguna vegada, la tercera i última, i ja arrenquem amb tipus de sogres diferents que hi ha, alguna vegada heu fet alguna activitat amb els vostres sogres, però en solitari, dic,
Sí.
És a dir, per exemple, anar a la platja. Sí? Quina activitat, Olma?
Uf, anar a la platja, anar de compres...
Però no hi havia la teva parella aquí,
Anar-li a comprar calçotets a la meva parella.
No m'ho puc creure.
T'ho juro.
Sí?
T'ho juro?
Sí, jo també.
Tu també?
Sí,
alguna activitat, sí. Com quina, per exemple?
Anar a comprar, anar a caminar per la muntanya...
Molt bé, sí, veus? Sí.
Jo també, anar a veure un partit de futbol.
Anar a veure el nòvio.
Sí, però fins que no surt el nòvio, allà estem sols.
També és veritat.
Exacte. I de vegades hi pot haver certa tensió davant d'una conversa que no acaba de fluir.
Exacte.
Surten temes una mica banals per omplir, el buit. Això es fa molt.
Veieu,
aquí no hi ha hagut problemes amb els nostres sogres i les nostres sogres. Però després hi ha gent, la gent en parla molt d'aquest tema sempre i diuen que hi ha problemes constantment. I jo no ho entenc, perquè a mi no m'ha passat mai.
També et dic, jo crec que els problemes, i potser m'equivoco, però comencen a arribar quan les relacions es formalitzen més. Podria ser, no?
Podria
ser. Quan hi ha fills entre mig.
Clar, amb els fills, sí. Decisions més importants.
Podria ser.
Sí.
Perquè llavors ja apareix, és com quan tu sintonitzes una ràdio, no?, que busques el so nítid de Ràdio Estel, no?
Sí.
Un so nítid.
106.6.
I la veu del Joan Trias sona com un tro. I no hi ha cap interferència.
Un tro una mica fònic, però sí.
Doncs el sogre o la sogra acostuma a ser aquesta interferència que de vegades hi ha quan sintonitzes una emissora. Saps?
Compro.
I en una relació de parella passa això, que tot és nítid, tot és diàfan, tot és meravellós, i de sobte la presència d'un sogre o d'una sogra pot provocar aquest so, la interferència, que és una mica molesta.
Sí.
Que és una mica molesta. Després també hem d'admetre, sé que l'Olma aquests comentaris...
Li podem dir el sogre transistor, amb aquest?
Exacte.
Oh.
Ja el tenim.
Ja la figura ja del sogre o la sogra transistor, exacte.
Ja el tenim.
Sé que a l'Olma no li agraden aquests comentaris, com el que ara faré. El comentari que ara faré sé que no t'agrada, perquè tu ets una persona molt, molt idíl·lica. Sempre, sí, ets una persona que somies en un món meravellós i tot ho veus de color rosa en l'aspecte.
Mentida.
Amb el tema de les relacions de parella.
Mira, perquè ja és l'últim que ens queda.
Jo sempre he considerat que una parella, quan comença, no?, comença una relació, i allò comença entrant en un estat de descomposició, que va avançant lentament. No és immediat, però...
Hosti, quina mala imatge.
Sí, però és així. Estàs abocant-los al fracàs.
Però és així. I de vegades un sogre o una sogra és un accelerador d'aquesta descomposició.
Sí, tot
també passa. Això també passa. Una relació, doncs, s'acabaria descomponent en 10 anys, i si un sogre o una sogra és transistor, allò que deies tu, la descomposició s'accelera.
Sí.
I arriba als 5 anys.
Sí.
O als 3, o als 4. Però després també hi ha la imatge aquella que a mi m'agrada, que és la de l'ambientador de la banda. L'ambientador de la banda.
Això és el sogre, també?
No, és el que tu col·loques allà per evitar la ferum d'una relació que es descompon.
Ep.
Un amic.
Tu col·loques allà, com per dissimular, saps? Col·loques allà l'ambientador de la banda i aquella descomposició doncs no la notes tant. I això saps per què és? Perquè tu continues necessitant el teu sogre, la teva sogra, perquè et porti els nens a l'escola, perquè... I encara que sigui transistor...
Aguantes
perquè, clar, en treus un rèdit de vegades, i en treus uns beneficis. Ah, som molt espavilats els humans. I llavors col·loques aquest ambientador, l'ambientador de la banda, la pudor de podrit no la notes, i vas avançant. que és del que es tracta en aquesta vida d'anar avançant. Anem a parlar de diferents tipus de sogres que existeixen. Sogres i sogres. Començarem per aquella sogra, és una sogra normalment, sí, que és la que et fa estar totes les trobades familiars amb el cul premut.
Estàs allà. M'encanta.
Ai, 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 aquella tensió.
És un bon dia per parlar...
M'he imaginat... Joan, sisplau. M'he imaginat en aquest perfil a la Letizia Ortizio.
Ui! Ai. De sogra.
De sogra que et fa estar el dinar molt tens.
No, qui era aquell jugador del Barça que li agradava la filla de Letizia Ortiz? No hi havia un jugador.
El Gavi, no? Deia?
El Gavi.
No, ho has dit fatal. Era la Leonor que li agradava a ell. Ho has dit tot al revés.
Perdona, eh?
És que, home...
Ja està.
Aquest perfil és un perfil molt interessant perquè posa una distància irreductible entre tu i ella que no et permet ser tu mateix. És impossible que siguis tu mateix. És un abisme molt, molt grotesc, diria jo. No et pregunta mai res. Tu estàs allà, no et pregunta res, et parla poc, hi ha un menyspreu constant i t'està fulminant tota l'estona amb la mirada. O sigui, no et diu res, però tu notes els seus ulls clavats tota l'estona, adherits a la teva pell.
És una mica gota a gota, eh?
Allò? Sí, és una gota malaia, correcte. És altiva, és una altivesa molt difícil de suportar. És també l'equiparo al dolent o dolenta d'una pel·lícula de Walt Disney. Sabeu, per exemple, la dolenta de la Sirenita?
Malèfica.
També. Però jo veia més la dolenta de la Sirenita. Úrsula. Això seria una sogra d'aquestes, no? Perquè et retorça la seguretat amb la seva actitud i tu no pots aguantar-li la mirada. Constantment estàs amb el cap cot, clavat al plat, et fa vergonya, tens vergonya de parlar, tens vergonya fins i tot de...
Només agafes
les coses, si hi ha un pica-pica, només agafes les coses que són a un radi de 2 metres.
Correcte.
Si hi ha una... T'interessa molt agafar el fuet?
No, no hi ha fuet. No t'atreveixes.
No t'atreveixes. El fuet és a 5 metres,
a
no t'atreveixes.
Saps que li agrada molt el fuet.
Ah, exacte.
I compte.
Sí, sí. I llavors és una sensació, evidentment, molt molesta perquè no et permet ser tu i converteix les trobades familiars en una tortura. I és el que jo he definit... no facis ara cap comentari com el d'abans.
No, mai.
És la tortura de l'anus premut. Aquesta és la tortura. Sí, perquè estàs constantment... Estàs així.
Val.
Després també tenim... aquesta és més del sogre, aquesta ja seria una figura més masculina, que és el sogre infantil, l'immadur.
Home.
El cunyat.
Sí, correcte.
Sí.
Aquest que va de col·lega.
El sogre cunyat m'agrada molt.
Jo li posaria una cara, ja.
T'emportes uns quants cops a l'esquena. És Bertín Osborne, una mica.
Oh, tal qual.
T'emportes uns quants cops a l'esquena.
Motos, no?
I uns quants, macho, què tal, macho? Com estàs? Macho, sí, sí, Joan, sí. Com estàs, macho?
Una mica seria Rafa Sanahuja quan sigui sogre. Doncs bé, veus?
Sí. Després disparen acudits, molts acudits, comentaris barroers, però els agrada molt enllaçar broma verda, verda.
No fa gràcia.
Aquest
verda
poma
àcida. Escaroset, eh?
Sí. Sí, sí, els van enllaçant, o sigui, són comentaris que es van... És molt difícil encadenar broma verda, eh?
Sí,
molt difícil.
Sí.
I aquests ho aconsegueixen. Encadenar broma verda, barruera, però ho van fent, que realment és admirable, perquè això, si ho intenteu fer, no ho aconseguirà.
No és impossible.
Si tu intentes ara encadenar broma verda, no et sortirà. És molt difícil. Realment només ho poden fer aquests tipus de persones. Tenen referents molt batustos d'un temps llunyà...
Molt de senyoro.
On s'ha quedat allà enredat, no? Per exemple,
John Baine.
Aquest parla dels Picapedra en lloc d'aquella sèrie que miràveu vosaltres.
Sí, perquè nosaltres ja comencem a ser d'aquests antics. Però, per exemple, ara que s'ha mort Mari Carmen i sus muñecos...
Clar.
Per exemple, faria referències a...
Carmen Sevilla.
Sí, però Carmen Sevilla ja és una altra cosa, eh?
Sí?
Sí, ja trobo que té més glamour.
Les sabatites.
Però, sí, Mari Carmen i sus muñecos, és molt fort, eh? Vaig veure... Això va ser un exercici que vaig fer. Vaig voler mirar uns vídeos pel YouTube.
Sí.
Vosaltres sabeu qui és Mari Carmen i sus muñecos? Vaig mirar uns vídeos pel YouTube i era horrorós, allò.
És que no ho feia gens bé.
Era molt dolent.
Era molt dolent.
Hòstia, però va triomfar. I va tenir el seu moment. Llavors són aquests referents, els d'aquest típic infantil immadur, que he de dir, perquè jo això ho he vist, ho vaig veure en un casament, justament, i va ser una imatge que em va ferir, que si hi ha alguna noia jove a la sala,
no.
Despleguen les seves ales,
sí,
com un voltor, intentant seduir. És una
com
cosa...
Aquí, eh?
No, això ho fan, eh?
Amb la dona al costat.
Heu vist això alguna vegada?
I sempre amb la dona al costat.
Si tenen la dona al costat, cap problema. Ells ho fan. és una cosa bastant, bastant impactant, perquè jo això ho vaig veure en un casament...
Jo, per sort, no és mai en directe,
això. Em vaig quedar glaçat, eh? Em vaig quedar... Era una imatge dura de veure, eh? Llavors, després també tenim aquells sogres que quan els veus tu no els coneixes, i un dia arribes allà a casa seva i dius, colló. Seria tipus Brad Pitt, un tio Pep. Tipus Brad Pitt o Sofia Loren, no? O sigui, gent d'aquesta...
No? Com d'aquí, eh?
Gent d'aquesta que dius...
Clar.
Ui.
M'he equivocat.
I el dia aquell que te'l presenten et quedes molt impactat i has de dissimular. Sí. Has de dissimular perquè és molt lleig si fas algun comentari o si després li dius a la teva parella... Oh, com m'ha agradat, no? El teu pare o la teva mare...
Compte amb el tipus de comentari.
S'ha de vigilar amb aquest tipus de... Però clar, aquell
boig que fan...
No has d'oblidar
mai que són els pares de la teva parella.
Exacte, i de vegades depèn de l'estampa que tens al davant. Clar. Pots despistar-te i te'n pots oblidar. I és molt fotut, què?
Prou.
No,
és que estic patint.
Té més llista,
per què pateixes? No, però si ho diu per aquest, no? Ho dius per aquest.
Val.
Els meus exsogres no han sortit encara.
No,
ja t'ho diré,
A veure...
Sí, ja
crec que seran el següent perfil, mira què et dic.
Ai.
Però aquest és un... aquest dels que dius, colló, de vegades passa això, eh? Fèiem broma a l'inici de la secció, però crec que aquí ho hem de remarcar, perquè de vegades t'assalten... Coneixeu els pensaments estrella fugaç? Mm. Pensament estrella fugaç, que són aquells que tu ets allà, i et passa com un pensament pel cap, com una estrella fugaç, que dius, no, que l'has de descartar.
Correcte.
És un molt mal pensament, però t'està passant per allà.
Sí.
És un estel fugaç. I llavors, amb aquest tipus de sogres, de vegades et ve aquest pensament i dius, i si li escric un WhatsApp?
Ai.
Jo de veritat estic patint amb
tu. Exacte. Txen-txen, saps? El rombito.
José, però si esto es la vida. Esto es la vida.
Això són qüestions i coses
quotidianes. Funciona així. Espera que... Ui, està passant el temps i hem de fer encara...
Sí.
Tu tira la llista.
La subsecció de l'Olma Giró, l'encàrrec. Ara anem als interrogadors. És aquest?
Crec que no, eh?
Té una mica.
Aquí seria Jessica Fletcher, recordeu, s'ha escrit un crim, o en un altre... També seria un interrogador, però en un altre estil. Sí. No, jo he posat el juez Llarena.
Uf!
Perquè són aquests que, et crivellen a preguntes. Et crivellen a preguntes. I en part s'entén perquè volen saber amb qui està el seu fill.
Imagines que arribes a casa i et diuen con la venia.
Sí. Però és que aquests, clar, jo els entenc que et vulguin fer preguntes perquè, coi, si estàs amb el seu fill o la seva filla, volen saber coses de tu i tal. Però ho fan com inquirint, amb molta contundència, de vegades bruscament, sí. I no. Llavors tu tindràs la sensació moltes vegades que seus al banc dels acusats, que ets allà assegut al banc dels acusats, i et van disparant pregunta perquè et pot tocar respondre en un dinar familiar. Pots respondre perfectament 100 preguntes, eh?
Uau.
Moltes, però són interrogatoris llargs. I llavors no et donen ni un sol respir. Et van disparant. I, atenció, heu d'anar molt en compte perquè aquest tipus de sogres recorden molt bé, tenen una virtut, que és que recorden molt bé les respostes que tu els has donat.
Ui.
Per tant, atenció, amb dir mentides...
Exacte. Perquè... Com et contradiguis amb una, ja...
Exacte. Perquè, clar, tu respons una pregunta i dos dies després et tornen a fer la mateixa pregunta. Tu, evidentment, recordes. En un mar de 100 preguntes, com en recordaràs
una? Com ets futbolero, no. I d'aquí dos dies et preguntaran, vols veure el Barça? Sí, ui.
Ja està.
Compte.
Sí, sí. Després ja... potser aquest és el teu, mira què et dic. Sí, crec que aquest és el teu sogre. Aquest era el teu sogre. Els pesats que consideren que tot és una conspiració, negacionistes... Sí, mira, diu que sí.
Jo no he dit res, David.
Jo
no he dit res.
Hosti, ets allà en un dinar, posa't molt nerviosa, aquests. La Covid no ha existit.
No, tant com això no.
I tu allà estàs dinant, no pots fer grans comentaris perquè aquella persona, l'acabes de conèixer, et mereix un respecte. Més endavant, dos anys després, ja podràs discutir-li les coses i dir-li això que vostè està dient no és veritat. Però fins i tot et pots trobar amb algú que digui que la Terra és plana.
Sí.
Coses d'aquest tipus, negacionistes.
Sí,
tot és una tot és una gran conspiració.
Sí, n'hi ha.
Tot és una cosa que ve d'un grup selecte de persones.
No serien aquests, eh?
No, tampoc.
Tens algun més o no?
Sí, en tinc un més.
Val.
I després ja anem amb la subsecció de l'Olma Giró, que tenim ganes d'escoltar-la, a veure què ens ha preparat aquesta tarda, que és aquells que, com si fossis Hansel i Gretel, coneixeu el clàssic de Hansel i Gretel?
Sí.
La bruixa de Hansel i Gretel, que volia embotir aquells dos... Bé, el Hansel, sobretot.
Sí.
El volia embotir, que mengés molt per després ella cruspir-se'l. Doncs és això, aquests sogres o aquestes sogres, això és més de sogre, de la meva època, que aquelles que et volen embotir, et volen donar aliment... sense que tu no ho hagis demanat, i que et volen fer repetir t'han fotut ja 7 canelons i encara et diran si vols repetir. Tu per cada bé es dedica així, encara que no et vingui de gust. Després també hi ha una cosa. T'ha agradat aquest estofat, Joan? Què respondràs tu?
Sí, si és... I tant.
Ah, veus?
I es nota que l'ha fet vostè. Perquè de vostè sempre la primera vegada als sobres, eh?
Sí, sí.
Que és fins quan et diuen, doncs, l'hem anat a comprar a la polleria aquí al costat, saps?
Exacte. Fins i tot es fa molt allò.
Això passa,
hi ha,
també.
Hi ha una cosa que m'agrada molt, que això passa repetidament. Això crec que ha passat a tots els diners que jo he anat, on hi ha hagut algú d'allà que ha cuinat.
Home.
Que és que quan es fot la primera cullerada o li fots la forquilla, menges, sempre hi ha algú que fa... Aquest so, eh?
Exacte.
És boníssim.
Sí,
oh, és boníssim,
sí.
T'ha quedat molt bé.
Exageres, eh? Però has d'exagerar el punt just.
Sí, perquè si no és molt desagradable.
Si et passes, compte.
I a veure, no ho neguem. Vull dir, tots hem anat a casa d'algú i el menjar que ens han donat no era bo.
Clar.
Però no es diu.
Qualsevol diu alguna cosa.
Tothom calla. Clar. I llavors, clar, tu imagina't, no? Això passa molt a les pel·lícules aquestes americanes, que no t'ha agradat... A mi m'ha passat això, però, i no és de pel·lícula americana, perquè jo ben català soc, i això m'ha passat.
Clar.
Que estàs ingerint un plat a la força, perquè, clar, a mi, per exemple, tinc molts problemes amb el puré de patates,
veus?
Per un trauma infantil que tinc.
Sí?
I una vegada em van arribar allà i em planten al davant un plat de puré de patates. I dic, hòstia...
Que dur.
Dic, això m'hauré de menjar, perquè no tinc suficient confiança en aquestes persones com per dir que no ho vull. Me'l vaig menjar a la força, perquè és una cosa, és una habilitat que tinc, puc menjar a la força, i... és veritat.
I després la força la vas treure per la boca.
No, després va ser que que... Sou uns malpensats.
No, aquí després... ningú pensa en la...
No, perquè vull dir, ho vas treure, no?
No, que aquesta habilitat de menjar a la força, aquell dia la vaig haver de practicar dues vegades perquè...
No!
Clar, com que me'l vaig menjar amb tanta avidesa, perquè s'acabés ràpid, em van servir sense consultar, pam, una altra pelada.
Veus?
I, per tant, hauríem de ser més sincers i atrevir-nos a dir
si
escolta'm, si allò que ens estan servint no ens agrada.
I ja està.
Però escolta'm, no hi ha necessitat d'embotir a la gent amb menjar, és menjar molt és dolent per la salut.
Fem una cosa. Anem al Magiró.
Sí.
I de seguida us explico on catalogaria els meus exsogres.
Però no era dins de cap d'aquests grups.
No.
Hosti.
No.
Ara ens ho expliques. Primer,
millor.
L'encàrrec de l'Ol Magiró.
L'encàrrec amb Ol Magiró.
Giro, què? Com ho comencem, això?
És que a mi m'estava venint anècdotes al cap i...
Explica, eh? Tenim micròfon obert aquí.
No.
No?
Mira, només et diré, és com el del puré de patates. Jo, el dia que vaig conèixer els meus actuals sogres, només us dic que el dia abans havia agafat una intoxicació alimentària, encara no sabia que era una intoxicació alimentària, i a mi se'm van plantar amb una paella cuinada amb molt d'amor, i... horrible. Vaig anar quatre vegades al lavabo.
Fixa't. Què
dius?
Home, tenia una intoxicació alimentària que volies que fes i no li podia dir que no em volia el primer dia que la coneixia. No?
Hauríem de fer un rànquing dels millors coneixements de primera vegada dels sogres. Jo la primera vegada el meu sogre estava netejant l'escopeta.
Ai, què dius,
no, Joan? El vaig conèixer així.
Però és només caçador, et dic això. És caçador, no entenc. Espero, vaja.
No, feia tir olímpic, que se'n diu.
Ai, vinga, va.
Per respondre malament una de les preguntes de l'interrogatori.
Som-hi.
Tia.
El món dels sogres és un món real, però que també apareix molt al cinema. De fet, gairebé podríem dir que és un apartat del cinema, les pel·lícules de sogres
i
nores i gendres, que diríem amb un bon català. I mentre explicaves tu les tipologies de sogres, les he anat classificant. La primera pel·lícula en porto tres, que són com les clàssiques, les mítiques pel·lícules de relació paterno-filial sogre-nora-gendre. La primera, no sé si l'heu vist, Los padres de ella.
Sí, Gailo Follen.
Oye, Greg, tienes un apellido muy peculiar y sentimos curiosidad. ¿Cómo se pronuncia?
Oh, ¿cómo se escribe? Follien.
Doncs sí, David, l'has pronunciat.
És que...
Sí, Gailo Follen, una gran pel·lícula, també, per avui.
És que sóc un fan acèrrim de Ben Stiller, d'aquesta pel·lícula, és boníssima.
Sí,
molt ben
seleccionada. Molt divertida.
Sí. Doncs en aquest cas, mira, van a passar, teòricament, només un cap de setmana, que dius, amb dos dies, tres de llargant, què pot passar? Doncs passa de tot, a nivell de que l'acaben posant en un tacògraf, no?
Taquígraf.
Llavors seria el sogre inspector.
Sí,
el sogre Llarena.
Sí.
És el sogre Llarena.
És el sogre Llarena.
Sí, però també el sogre transistor. Fixa't tu,
també.
Fixa't tu que la relació aquella del Ben Stiller, Gailo Follen, amb la seva dona és a punt de trencar-se. S'estimen molt
per culpa
del sogre i per culpa del... És que és així, de la interferència.
Li direm Ben Stiller a partir d'ara, eh?
D'acord.
No, és que m'agafa el riu.
Vinga, va, un altre dels clàssics. Jo crec que aquest l'haureu vist. Ah, també una altra cosa, els noms, eh? Venim de Los Padres de Ella, aquesta és El Padre de la Novia.
Ah, un altre clàssic.
Yo solía pensar que una boda era algo sencillo. Chico y chica se conocen, se enamoran y dicen...
El transistor, escolteu.
Sí,
tal qual.
Així comença aquesta pel·lícula amb Steve Martin.
Exactament, doncs, en aquest cas, també... No seria sogre inspector, qui seria sogre que vol tenir-ho tot controlat? Quin era aquest? El sogre controlador.
El controlador, sí... No hi ha una tipologia concreta que jo hagi tractat aquí, però seria, sí, el sogre controlador, que ho vol tenir tot.
Sí, sí. També hi és. Va, i acabem, en aquest cas, amb la madre del novio.
No, no, di que no.
Sí!
¿Crees que le habré caído bien a tu madre?
Créeme, le encantas.
Le encantas, eh?
Aquesta és la sogra Hansel i Gretel 100%. Sí, eh? O sigui, literalment, la missió de la sogra, de la mare del nòvio de la Jennifer López, en aquest cas, és amargar-li la vida, tornar boja a la nostra protagonista.
Fixa't.
La sogra Hansel i Gretel. Oh. Re, un altre dia podem parlar de tots els noms. O sigui, de veritat, us recomano posar pel·lícules de suegros. És infinita la llista que hi ha i totes fan
moltes,
moltes gràcies. El padre d'ella, la madre de los padres, la novia de los...
Que bo.
Molta gràcia, ja està.
Giro, gràcies.
De res.
Està molt bé.
Ara, Joan, volem...
Ah, voleu que us expliqui...
Home, tothom està ressonat així.
La tipologia. Jo amb tot el carinyo al món, eh? Però saps aquells sogres que dius a casa... He de penjar un quadre. I se't queden mirant com durant tranquil·lament 30 minuts, una hora, hora i mitja, sense dir res. I només amb la mirada captes que el que t'està volent dir és una cosa tan senzilla com... Imbècil. Sí. Doncs aquest tipus. Saps el que et vull dir?
Oh, això ha de ser dur, eh?
Sí, amic.
Podria ser que aquest sogre...
T'he dit que són exsogres?
Si t'estigui escoltant en aquests moments...
Podria ser.
Podria arribar a aquesta informació.
No, els hi guardo molt de carinyo, eh? Una cosa o l'altra.
Evidentment.
Sí, hem passat
El famós síndrome d'Estocolm. És que és cert.
Està segrestat durant 3 anys.
És que és cert, és cert.
Ai, per favor.
És aquest síndrome.
No, però és veritat, siguin com siguin, després els hi guardes carinyo.
Sí.
Són moltes hores.
Perquè recordes anècdotes.
Són moltes hores, són moltes frustracions, moltes cares d'ets un imbècil. No, són moltes hores.
Són experiències.
No?
A la vida tot són experiències.
Una mica era Robert De Niro amb Ben Stiller.
Un pèl. Va per aquí la cosa. Va per aquí la cosa. Em veus que l'ha de patir, eh?
Una cosa més, només.
Què?
Que no vull oblidar un dels episodis més bèsties que he viscut amb aquestes històries dels sogres.
Va,
i les sogres, que és el de la... una cosa que a mi em va impactar molt, que era quan la Shakira tenia al seu balcó una bruixa, com una bruixa de mida natural, que la tenia orientada i de cara, encarada, a casa dels sogres.
A cuina.
Compte, eh?
És molt fort, això, eh?
Compte.
Aquestes coses a mi m'impacten. Perquè jo hi crec en totes aquestes coses.
Clar, sí.
I a mi em fotessin això, una bruixa de mida natural orientada cap a casa meva,
sí,
i això
sí.
Era també per la mala relació que hi havia Shakira-sogres.
És així.
O la sogra, en aquest cas, eh?
També.
Més que el sogre.
David, et quedes a la... Et quedes a la tertulieta?
Sí, i tant.
Val. Hola, Giró. Moltíssim. Bueno, et vols quedar a tertulieta esportiva o no?
Poca cosa a dir, tinc.
Ah, val. Gràcies, eh?
Bona tarda.
Núria, fins ara.
Fins ara.